John Sindreu, molt bon dia.
Molt bon dia. Què ha passat amb la sintonia? Que l'has canviada ja?
Mira, de cop i volta ha canviat, però aquesta també ens agrada.
Sí, està molt bé.
A mi m'agrada més aquesta, potser.
T'agrada més?
No sé què dir-te.
Perquè l'altra la vaig escollir jo, no?
Clar, per això.
No m'agrada bé les
seves llibertats. Destacar que mentre estàveu aquí fent el temps i el trànsit hi havia una verdadera tempesta de coriolis a fora l'estudi.
No ha passat un d'aquells homes amb l'aspiradora inversa, que és la que escupa aire per embrutar un encara més.
Els bufadors.
Els bufadors, altrament dit, i tant.
Però no treia aigua,
No, aigua no, això segur.
No ho sé, però hi havia un escampall.
Hi havia fum, que pensava que s'estava cremant la ràdio.
Home, les plantes d'aquí fora estan mullades ara. Jo veig com regalim a l'aigua.
Una cosa absolutament terrorífica.
Perquè ho deuen bé regalar. Ai, regalant, no?
Regalimat.
Exacte.
Ai, quin jardí, ens estem ficant. Sindreu, com va la cosa?
Trist, avui trist, per dues notícies greus. La primera és la lesió de Sergi Roberto, que, com sabeu, és el meu ídol futbolístic, i hem perdut la copa ja.
Gran persona.
Ja s'ha fet?
Ho anuncio, ja no hi ha res a fer.
Però juga Pinto encara.
És veritat, és l'única esperança que tenim.
Home, i Villa també, no?
Tenim Pinto i Alexis, que...
Ui.
Ostres.
Sí.
Hem de parlar d'Alexis?
Algun dia, Morales, en aquest programa, jo a Catalunya s'ha de parlar d'Alexis.
S'ha de començar a parlar
d'aquest. Ja és hora que es parli d'això.
Perquè és una persona que ahir marca dos gols i tothom està dient, hòstia, l'Alexis, tu, quina mala sort.
Home, és que...
Escolta, això és greu,
És que juga una altra cosa, allò que dius, no, és que el Barça juga una altra cosa que no és el futbol. No. És que l'Alexis juga encara una tercera cosa, que és arrossegar-se pel terra.
Això li deien a Van Gogh, això, i mira, després.
És veritat. No, és que a mitja hora va caure com tres cops.
Tres? Que voler... No ho vas comptar bé,
Més, no? Home, no, dic en mitja hora. No
vaig comptar 25. Sí. Una cosa terrorífica. Això
Fora
és
rano.
La primera notícia per la qual estic trist, aquesta lesió de 4 setmanes que impedirà que arribem a l'Olimp de la Copa. I l'altra és la mort d'un programa que jo porto al cor, com és Más Vivir, de Manuel Torraiglesias. Programa que, com recordem, seria aquest spin-off de Televisió Espanyola, que era, no sé com es deia, Vivir no sé què, i llavors ara és
Saber
Más
Vivir.
Saber Vivir, i ara és Más Vivir a Intereconomia. Un programa que a Intereconomia va anar movent d'hora, i a més li escurçaven el temps a Torraiglesias, amb la qual cosa ell, que ja té tendència a dir breve, rápido,
más, a ver, no tenemos tiempo, venga, va,
no tenemos tiempo, clar, llavors, quan li retallaven mitja hora, embogia totalment. La qüestió és que aquest èpic programa ha caigut, això sí, de la graella d'Intereconomia, i no és que haurem d'esperar al setembre per no poder gaudir d'ell, sinó que ja aquest febrer ens quedem sense Torraiglesias.
Escolta, i per què no li fem un forat aquí al Sant Cugat a fons? Una secció?
No ens hi cap.
Home, ràpid, Morales, ràpido!
Home, si vols traiem, no sé, el Camí dels Monjos o el...
Home, però podríem treure altres seccions. No?
Podríem l'entrevista del dia fora, no?
Per exemple, a primera hora, escolta, me la dedicaria a mi mateix i a Torraiglesias.
En tot cas, Intereconomia, que com sabeu passa per greus dificultats econòmiques, es comenta que gran part dels empleats no cobren des de fa temps.
Sí que ho lamentem.
Sí, no, jo també, per si mai em fitxen, que és una de les meves aspiracions. Jo tinc Piqueres i Intereconomia serien els meus ideals.
Tens un futur esplendorós, John.
Sí, és així. La qüestió és que aquest programa, per qüestions de retall, s'ha deixat d'emetre. El seu share estava sobre el 0,5.
Ei, escolta... Home, no s'ha d'infravalorar les minories.
No, és a dir, és respectable per la cadena. I aquesta reestructuració, això sí, no us amoïneu, reforçarà, segons llegim a vertele.com, els programes que són forts de la cadena, com Punto Pelota i El Gato a l'Agua.
Home, i què passa amb a Punto Pelota, clar, sí.
Clar, Punto Pelota és l'emblema de la casa. Recordem que Catalunya ha arribat a fer 15% de share els dies que palma
el
Madrid.
El tema de Punto Pelota, futbol, Catalunya, és molt greu.
És molt preocupant, però demostra que hi ha una certa disfunció mental,
Però sí,
I total. El Gato a l'Agua, clar, no sabem com el reforçarem. Aquí cal explicar que des de l'entrada de 13TV en l'univers de les televisions i les tertúlies de nit fatxes, com es coneix popularment, hi ha hagut un petit problema, que és que hi ha Cas Figo. És a dir, s'ha fitxat a gent, tertulians d'Intereconomia, per anar a 13TV debilitant d'aquesta manera el debat.
Ostres! Clar,
és dur, això, no? Han fitxat grans estrelles.
Sí.
És lleig, no?
Estrelles com qui?
No ho sé, perquè no som prou coneguts. Però estan temptejant Alejo Vidal Quadras. No, home, saps?
Home.
Saps una així, unes ulleres que té com que... Que un poc...
Núñez?
No, recordem, no? Recordem que Núñez, quan amb el cas Figo, deia vostè té un contracte, no? Doncs aquí alerta, perquè Alejo, de moment...
Com a vicepresident...
Està fidel a Intereconomia, però si se'n va a 13TV, que jo crec que és la por que tenen, l'audiència sencera d'aquesta cadena es mourà a la tele de l'Opus.
I el pirat aquell, que no pirat, el del parche en el ojo?
Sí. No, aquest no. Aquest,
con pata de palo?
Sí, aquest, ara que em corregeixi algú, Más se perdió en Cuba, és el nom del programa.
Ah, cert.
No ho sé,
aquest no
a vegades em confon. No, hi ha Dando Caña, Más se perdió en Cuba...
Escolta, hem de fitxar aquesta gent que posa els noms als programes, eh?
Totalment, és,
sí, sí.
És
Más se perdió en Cuba,
jo crec que
El gato a l'agua...
És el mateix que posa els noms de les operacions de la policia.
Ai,
Comando Dictant, Operació Mercurio, crec que és el mateix que posa...
Mercurio, déu-n'hi-do, eh?
Sí.
M'agrada molt.
Sí, perquè a més ja no té absolutament cap relació amb res del cas.
El teu que fa això té un àtic a Barcelona.
Charlie, Operació Mercurio, 2.
Sí,
és boníssim, eh?
No, efectivament. M'agradaria veure quin és el sou d'aquest senyor. És
alt.
Alt, segur.
Top,
Home, és que el que és bo es cobra, i vosaltres ho sabeu.
És que aquí hi ha carreres de màrqueting i publicitat al darrere, d'aquests noms.
En tot cas, ja que parlàvem de casos, anem a aquelles èpoques glorioses en què no hi havia tanta originalitat, no hi havia això, Operación Emperador. Vaja. El que hi havia era... Pallerols, que és el que...
El nom és bastant...
És el que ha sortit aquests dies, doncs, a la premsa. Recordem aquest cas de finançament irregular de Unió Democràtica a partir d'una sèrie de diners otorgats per la Unió Europea per fer cursets en aquells aturats que en el seu moment, als anys 90, com ara, no tant, però també, hi havia greus problemes d'atur a l'estat espanyol, i que s'acusa, i de fet així ha estat condemnat, no?, per l'Audiència de Barcelona, el fet de que doncs, aquest senyor empresari, Fidel Pallerols, així com Maria de Cruz Guerrero, Dolors Llorenç, etc., que eren les parts de la subdirectora general d'Ocupació de la Conselleria de Treball, i els que han estat finalment condemnats, com són Gavaldàs, Vicenç i Lluís Gavaldà, no el dels Pets,
No. Ai, per un moment m'ha fet un salt al cor, eh?
No, el dels Pets és un altre. En principi, no és aquest. I que aquí, doncs, recordem que s'ha evitat finalment el judici reconeixent la culpabilitat. I Unió Democràtica ha anunciat que retornarà 388.000 euros a la Generalitat.
Avui estic fim al tema titulars. No sé si se'm permet fer-ne una en aquest cas.
Vinga, podria ser, igualment.
Titular de La Vanguardia, un d'aquests. Pagarols. Ja està, endavant.
Ara en parlarem de quin han estat els titulars de la premsa aquests dies. La qüestió és que aquí el gran tema és que Duran i Lleida, en l'any 2000, quan es va destapar el cas, va dir a la cadena SER això.
Pues asumiríamos más responsabilidades, pero no se preocupe que no le daré lugar a eso.
¿Y dimitiría entonces?
¿Quién yo? Si fuese el responsable de esa financiación, sí, ¿por qué no?
Bé, una frase que porta a indicar que dimitiria uns... crec que va ser un parell d'anys més tard, a la mateixa cadena, durant doncs es reformava una mica en el seu convenciment de que plegaria, si això no anava bé.
Home, si la hubiese de financiación irregular a Unió Democràtica, jo me sentiria, aunque no lo conociese, me sentiria responsable, claro que sí. Si ha habido una financiación irregular, políticamente yo debería pedir perdón, porque me debía sentir responsable de eso.
Recordem que hi ha un condicional, eh? Deberia, si hubiese o hubiera, fa servir els dos.
Home,
això està bé, està bé. Té una, clar, té una riquesa de vocabulari en castellà. Unes afirmacions que, lògicament, demostren la força del lideratge del president d'Unió. El que passa és que ara que ha passat, doncs, hi ha hagut una fugida d'estudi amb dues fases. La primera és marxar a Xile. Durant ha marxat a Xile.
A veure Alexis.
A veure Alexis, eh?
Exacte.
I llavors, mentre estava a Xile, Josep Cuní va tenir doncs, la bona idea de contactar-lo i li va fer una entrevista doncs, televisiva en què durant això de dimitir doncs, no ho veia tan clar.
I tinc el dret a mantenir la meva posició que no penso dimitir. Per què? Perquè sí. Si és cert que un dia vaig dir que si un dia arribat al jutge o un tribunal considerés que hi havia un finançament irregular de la democràtica, jo dimitiria. Això no s'ha produït. Què és el que hi ha? Doncs que la democràtica responsable i subsidiària d'allò que algunes persones varen fer sense conèixer la direcció, com diu clarament el fiscal. Per tant, només faltaria que persones que ho han fet a espatlles nostres sense consentiment de la direcció, amb ignorància de la direcció, inclús, si em permet, i tothom políticament que sap d'acabar, sap que es va utilitzar contra mi, sobre això dimitís. Seria cornut i pagar el beure, per tant no tinc cap intenció de donar complaença a aquestes veus que demanen la meva dimissió.
Sí, tothom va contra ell. Aquí el tema és, sobretot, no donar la satisfacció, no, a la gent.
No, 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 no.
És allò de, no, no donem la satisfacció, no?
No, no es fan dels Rollings.
Exacte. Aquí, clar, és interessant aquest moment perquè ell, bàsicament, està dient, no, jo quan vaig dir que dimitiria, vaig dir que dimitiria si una Unió Democràtica, amb mi al capdavant, de manera oficial, hagués robat. Clar, home, si hagués robat ell, jo assumeixo que dimitiria.
Entrant a un banc, eh?
No, no, home, clar, si l'haguessin enganxat a ell, que no ha estat evidentment el cas, desviant diners, ja assumeixo que dimitiria. És més, assumeixo home, coses més greus en principi que la dimissió. Aquí el tema és que si ell com a persona que hauria d'haver vist venir d'on, doncs què estava passant, havia o no de dimitir. Recordem que una cosa és la responsabilitat penal, que aquesta doncs s'ha dirimit com tocaria, en lloc d'anar a la presó, doncs retornen aquests calés, i l'altra és la responsabilitat política. És a dir, a nivell de responsabilitat política és millor anar a la presó i dir que ets innocent, sí. Perquè com a mínim dius, home, potser, no ho sé,
sempre
potser s'ha equivocat la justícia, no? Però clar, en el moment que dius, no, no, senyors, jo vaig robar, clar, aquí la responsabilitat política és forta. S'ha de comentar, i aquí ja anem al tractament mediàtic que s'ha fet del cas, que el Diari de Girona,
sí,
que inicialment en el seu moment va destapar el cas, estem parlant de Josep Callol, va fer un article, evidentment, considerant que el van destapar, doncs, molt clar. El titular era Unió admet que es va finançar il·legalment i tornarà 388.000 euros a la Generalitat. I a sota, el director, en Jordi Xargalló, escriu un article molt interessant respecte al que ara comentàvem, d'això, doncs, no, que era un empresari, que Unió, doncs,
exacte,
és veritat que segons doncs, el jutge és responsable civil subsidiari, en el sentit que va cobrar aquests diners sense saber d'on venien, però, interessantment, Jordi Xargalló diu, no era el cas Pallerols, diu, va ser un episodi de corrupció conjunt entre la Conselleria de Treball i Unió Democràtica, perquè, efectivament, tots els imputats estan relacionats amb Unió, fins i tot el famós empresari Pallerols, amb milions d'euros. Aquí el tema és que s'ha donat aquest nom curiós de
sí,
cas Pallerols, quan de fet el que, és això, el que tothom coneix com el cas Treball.
El cas Treball, exacte.
Recordem que ja hi va haver dos indultats per aquest cas Treball, el mateix cas, i que aquí es parla de cas Pallerols com si això no anés
fos una cosa diferent. I
clar, això és el cas Treball per la Conselleria de Treball o el cas Unió Democràtica, perquè és el finançament de Unió Democràtica de Catalunya. Una cosa que no es va destacar molt en el seu dia, per exemple, si anem a La Vanguardia, el mateix dia, el titular de La Plana, diguem
una
que...
Una mica més dolç, no?
Sí, diu, un acuerdo entre las partes evita el juicio del caso Pallerols. Aquí,
com dient
ni que... t'assabentes que han estat considerats culpables,
exacte,
que és Unió Democràtica, el nom de Duran i Lleida no surt per davant, en fi... I el que m'ha agradat és el toc final en què hi ha una columneta de Florencio Domínguez, que no tinc el gust de conèixer,
no,
que
des d'aquí,
això el mateix dia, es diu Corrupció Transversal. Això, el mateix dia que surt que uns responsables d'Unió Democràtica havien robat diners públics, la columna és Corrupció Transversal i comença parlant del cas de Luis Baltà del PP a Galícia, que després barreja una mica amb Unió per comentar això de que, claro, és que la corrupció és transversal,
enganyar,
que tots els polítics són iguals,
clar,
i que, clar, és que això se'ls passa...
Se'ls ha de perdonar els pecats.
Passa a tots els colors polítics, Marc.
Clar, i per tant, no podem dir que uns són més culpables que els altres.
Exactament,
és
i és un problema
de fàbrica
del mal finançament dels partits.
Noi, ho hem d'acceptar.
Que tots aquests arguments, s'ha de dir, són els que es van fer aquella mateixa nit, avui del dia, en què el tema també es va tocar per sobre, tampoc a les principals emissores es va tocar, tot això estem parlant el dia que va sortir. El dia següent, jo crec que veient que havien fet el ridícul,
home,
ja es van posar les piles. Però el plantejament el primer dia era aquest. Ah, és que hi ha un problema de finançament dels partits. Segur, hi ha un problema de finançament dels partits. Que la corrupció afecta a tots els colors, també. Però la notícia d'aquest dia era que Unió s'havia finançat robant calés públics. Una altra cosa és que la institució, de manera oficial, hagués pres aquest posicionament. Però, evidentment, això es pot suposar que, en principi, cap organització mínimament legítima es dedica, doncs, de manera com a postura oficial, vaja...
Malament aniries, no?
Malversar. Bé, això pel que fa al tractament d'aquest cas Pallerols, que realment, doncs, com expliquem, s'hi va passar molt per sobre. Després sí que ja s'han posat una mica al dia, i tant
sí,
el periòdic com La Vanguardia.
De totes maneres, crec que ha passat bastant, no inadvertit, perquè se n'ha parlat bastant, però sí que...
Molt menys del que s'hauria.
Aquí està el tema, i com que no hi haurà judici, com que pim-pam, escolta, de la setmana que ve ja hi haurà un altre tema, ja parlarem d'una altra cosa, el senyor Duran seguirà allà
el tema era,
on creu que ha d'estar.
El tema era l'AVE.
Clar.
I en tot cas, aquí, el que de nou plantegem és que aquí ningú està dient que el senyor Duran i Lleida tingui cap culpabilitat penal en el cas. O sigui, no és això. El tema que es comenta, i que jo crec que en aquest sentit els partits de l'oposició tenen certa raó, és que, home, quan tu presideixes una institució en el qual es demostra que una important part, recordem, en el govern, en una institució pertanyent a la teva organització, home, dur a terme males conductes d'aquesta magnitud, potser tu tens alguna cosa
ni que sigui
política a respondre. Simplement. Exacte. Això. Bé, però deixem aquest tema i anem al gran programa, ja sabeu que aquí ens agrada molt la tele,
sí,
el gran programa d'aquesta setmana, com va ser La Noche del Rey.
Ai! Va ser fantàstic.
Home,
és que amb aquesta musiqueta ja...
Èpica entrevista del rei, la primera, sí, que dona en moltes dècades. Una entrevista molt criticada, bàsicament, perquè no es parla absolutament de res. Escoltem un moment d'aquesta entrevista.
En víspera de un dia señalado,
sí,
el dia en què cumple 75 anys, permita que le felicite ahora, como estoy seguro de que harán muchos, muchos, muchos españoles en su pensamiento y en su corazón mañana. Y permítame preguntarle, ¿qué tal se siente?
No s'acaba mai,
No, no, no. Torre Iglesias s'estaria disparant a trets a la cama, ja.
Agradezco la felicitación y agradezco sobre todo el apoyo que he tenido durante tantos años de los españoles.
Nada.
Que me han seguido. Sí, home.
Para hacer lo que hemos...
De los españoles.
Y a dónde hemos llegado.
Sí, gracias.
Claro, hemos
llegado de los españoles y de los medios, porque recordem que aquesta pregunta de Jesús Hermida, que era el periodista que en aquest cas feia l'entrevista, dura aproximadament mitja hora la pregunta i és per agrair-li tots els seus servicis.
Bueno, pues nada, gracias.
Tu creus que l'entrevista se l'ha preparat? L'Hermida se l'ha preparat, creus?
No, 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 de cap manera. Ell va anar allà i va... No, jo crec que va dir veure coses així que no sé, que li puguin agradar al rei.
Azar.
És una entrevista que s'ha criticat molt. El rei s'ha de dir, en primer lloc, que s'ha inflat. Això és una cosa que vam observar ràpidament i
Ai.
Té una certa retirada a Bertín Osborne. Encascat, això sí.
Perquè, el rei.
Encascat, sí. Jo li trobo una...
Sí, té un punt.
Mateix. No el tenia, però l'ha adoptat.
I compte perquè comparteix nas amb Gerard Depardieu, el rei, també.
Tu,
sí.
Qui és el rei, és la pregunta.
Ah, Gerard Depardieu?
Mr. Potato.
Exacte.
Bàsicament, Jesús Hermida, com expliquem, mític periodista, feia doncs, aquesta entrevista en què no es tractava cap tema d'actualitat, bàsicament es tractava doncs, de fer doncs de parlar del rei, bé, com l'ha ido la vida, majestat.
Com l'ha ido la vida.
Sí,
jo, si mai entrevisto el rei, li diré això. Bueno, majestat, buenos días. ¿Cómo le ha ido la vida?
Les, ah, és més curt?
Sí. Escolta,
i que l'expliqui.
Sí. Recordem...
Bueno, cuando era pequeño, también me gustaba jugar con ciertos
juguetes. No hi havia un programa a TV3 que es deia Com et va la vida?
Sí, exacte, amb el punt 7.
Sí.
I el Buenafuente,
exacte,
sí, l'americana amunt i avall,
doncs mira,
i les molècules...
Fet, doncs, si haguéssim tingut el punt 7, hauria estat una mica el mateix.
O li hauria fet el Quintero, li hauria fet l'entrevista.
Home,
fumar els dos i va ben.
Su majestà, ¿qué se mete? Que és una pregunta que fa, ¿usted qué se mete? Sí. Això t'ho pregunta.
I amb aquell riure,
ha catado varón, que també...
Ha catado... Oi, que bonic de dir-ho així.
Llavors diu que no, i hi ha un silenci d'uns 10 segons...
I ell riu.
I al final
l'ha de dir alguna cosa, el rei.
Li diu, ja, seguro.
Sí, bé, el que passa és que això difícilment Morales hagués passat, perquè és una entrevista que es va editar.
Oi,
és a dir, estem parlant de que...
Com pot ser això?
No, es veu que l'entrevista va durar 22 minuts, d'acord? Ah. Però, si s'observa el rellotge del despatx, estratègicament un cul, això sí, perquè no es noti molt...
molt bé,
Es va notar, i és que va durar més de 3 hores, l'entrevista gravant-se.
No m'estranya que el rei posés aquella veu de cansat, ja.
Però... Es veu que al rei no li agraden moltes de les respostes que va donar, doncs es va voler repetir diverses vegades.
Però va ser ell que les va donar, no?
Sí, però es veu que no li agradaven i va dir, oi, Jesús, otra
vez, no? Lo siento mucho.
Jesús Hermida...
No,
li va dir, lo siento mucho, però la cinquera ja va dir, hombre, a ver, rei, si nos ponemos las pilas, eh?
S'ha de dir que Hermida, això s'ha transcendit, es veu que no s'hi veu. No, que ha perdut la capacitat de veure-s'hi.
Com a periodista.
Que... No, com a periodista no, com a ésser humà.
Ah.
És a dir, es veu que el van posant allà i l'home no veu res.
Ai.
Llavors que no sap molt bé on té el rei. Això també explica per què s'allarga interminablement, no? Clar, el problema de tot això és que expressions com vuestra majestat, tot això dona la sensació, de nou, que el periodista davant de la Casa Reial genuflexa i que... particularment Jesús Hermida, es passa l'entrevista, i això que no sents a la ràdio és encara més clar, fent reverències.
Majestad, hay momentos en la vida, ocasiones, sí. en las cuales
una trabajada.
Y mira sí. hacia su pasado,
bueno, venga.
Mira hacia su presente y, desde luego, mira hacia su futuro.
Claro. Uy, futuro
si vuestra
ya.
majestad hiciera esas tres miradas...
¡Vuestra majestad!
Ay.
¿Cómo definiría su ayer, claro. su hoy y su mañana?
¡Ostras, qué pregunta tú!
Pues no es fácil lo que preguntas a bote pronto, así dicho...
No, a bote pronto no, perquè li ha repreguntat 30 vegades per editar l'entrevista, estava molt preparat i a més ha tingut temps per veure per on venia, és a dir, durant... Bé, en fi...
A bote pronto.
Sí.
No és fàcil.
No és fàcil. No va ser fàcil, sobretot, suportar-la, i això que van ser 22 minuts.
Ostres.
I tot plegat, jo estava allà veient l'entrevista...
Les quispetes, anar menjant.
Sí, exacte, i allò que m'ho estava passant bé, i em va venir al cap, jo que sóc així una sí. mica, ja sabeu...
Pervers.
Sí, m'agrada burxar.
Pertorbat.
Em va venir al cap una dels meus referents cinematogràfics preferits, com és una gran pel·lícula que es va emetre en el seu dia, que era Franco ese hombre. Clar, estem parlant d'una mítica... Ho dic perquè... No per Franco i el rei, evidentment. Ho dic perquè al final de la pel·lícula hi ha un moment en què directament s'entrevista a Franco al Palacio del Pardo. I no sé què, però hi ha algun...
Algun deix?
Sí, hi ha algun deix que recorda força aquesta entrevista.
Franco emprende el camino de su residencia. Nosotros, con el deseo de que sea él mismo quien cierre personalmente nuestra revisión de su vida,
sí.
nos adelantamos para esperarle con nuestros equipos en la sala de proyección del Palacio del Pardo.
Sí, llavors és això, no? Se'n va anar al Pardo i aquí es genera aquest diàleg tan espontani que a mi realment em recorda molt la conversa entre Hermida i el rei.
Ai.
Aunque comprendemos que es imposible contener en los límites cinematográficos una biografía tan amplia y tan trascendente como la de su excelencia,
Sí.
Ya tal objeto, si su excelencia lo permite, quisiéramos hacerle unas preguntas.
Con mucho gusto.
Muchas gracias.
Veiem que fan veure... No, o sigui, veiem que... O sigui, ells fan veure que es planten allà sense avisar. Saps com el típic amic pesat que un dia truca... Hola, passava per aquí.
Venim a sopar.
Clar, a més, és molt estrany perquè Franco apareix... Això sí, no està tan ben filmada com la del rei, perquè el periodista està com inclinat sobre el sofà i Franco apareix a la part inferior esquerra de la pantalla com girant el cap.
Mini Andújar estaríem parlant?
Una mica Mini Andújar en aquesta Franco. Però... fixem-nos que realment el concepte d'entrevista és el mateix, és a dir, és la pregunta recalculada sobre com ve Espanya, i el que és curiós de Franco és que, clar, el rei té més experiència recitant, Franco dona la sensació que està llegint una part dels Pastorets.
Ai.
¿Cuál es para su excelencia la clave del arco?
Compte,
que cubre estos 30 años de la historia de España.
Carai, noi.
Las cualidades permanentes del pueblo español, el haberle devuelto la confianza en sí mismo y la fe en España.
¿Cuáles han sido las influencias principales de pensamiento y de acción que han operado?
¿Cómo se llaman abans?
Las de mando y responsabilidad,
sí.
asumidas desde mi juventud y practicadas durante toda mi vida, con la meditación y análisis constante de nuestra historia y un afán permanente de mejor servicio.
Bé,
sin haberlo deseado, hecho un pareado.
Sí, és aquest.
És curiós.
No, que és el que fes quan recitaves els Pastorets. En tot cas, Morales... Bé, un últim moment d'aquesta entrevista, va, home, em desmanes una mica més de temps, en què, doncs, realment es fan evidents la reminiscència d'aquesta entrevista a l'actualitat.
Podría dar su excelencia un consejo a los 6 millones de españoles que por tener ahora 20 años no pudieron estar con nosotros en la Plaza de Oriente.
Les aconsejaría que analizasen las motivaciones de nuestra cruzada, que comparasen la España que recibimos con la España que les llegamos.
Bueno, el trabajo... Parte está hecho. La generación nueva está ahí, ya están trabajando.
Que tengan siempre presente que no cabe una gran obra sin sacrificios.
¿Cuál sería, Majestad, a su entender, la principal virtud de España como país y de los españoles como conjunto de individuos, de personas?
Yo creo que la virtud que tenemos es la pasión. Somos muy apasionados.
Como hombres de gran temperamento... Tenemos acentuadas nuestras cualidades que nos hacen tan duros
como
nobles y constantes en los servicios de la paz. Cuando los españoles se conocen, se estiman y se aman, al descubrirse mutuamente sus tesoros de virtudes. Por eso hay que intensificar entre ellos las relaciones humanas, destruyendo barreras,
pero las intransigencias, sí, que conllevan a maximalismos y a lo mejor a políticas que no nos convienen mucho, que son políticas rupturistas. En momentos a España pues no le conviene nada, porque le conviene unidad y que estemos todos unidos a un futuro y a una idea.
El ser español ha vuelto a ser algo serio en el mundo. Que constituimos la reserva espiritual del Occidente y que tenemos por consiguiente una alta misión que cumplir.
Una persona que su vida ha dedicado a España.
Excelencia, le agradecemos el haber accedido a concedernos esta entrevista.
De nada, hombre.
Deseamos, para bien de España,
tenemos pastas,
que Dios siga guiando, como hasta hoy, el acierto de sus pasos.
Sí, bé, no sé, jo moment, que no sabem si era herida
o... La cierta de tus besos?
No, de tus passos. Ah. De sus passos.
És una cançó d'Alejandro Sanz.
Era, el missatge és el mateix. És vuestra excelencia, majestad, cómo son los españoles, la pasión...
La pasión, la fúria roja.
El esfuerzo para superar no sé què... Bueno, al final, és que clar, el tipus d'entrevista és clavat a aquesta pel·lícula, diguem-ne, de la dictadura, que està feta per engrandir la figura del dictador.
Quina poca imaginació. Sindriu, tanquem?
Tanquem. Ho deixem aquí, Morales. En tot cas, sí que és veritat que avui normalment tanquem amb la cua musical, però he preparat per acomiadar-me a mi mateix, doncs, un gran final. Ens veiem la setmana que ve, no?
Sí, sí. Juan Palomo, eh?
Sí, hi ha un moment que ja agafo...
Són molt estables.
Les regnes de la secció.
Sindriu, fins la setmana que ve.
Vinga.
Cuando se aleja de nosotros con el paso firme y seguro del que, como nos ha dicho, camina en una permanente de mejor servicio, nuestra atención se centra precisamente en esos pasos. Pasos que caminaron con la misma firmeza por las breñas de Marruecos que por las sierras de España o los andenes de Hendaya o Bordiguera. Pasos que caminaron siempre en línea recta para llevarle cada jornada a cumplir su promesa de engrandecer a España.